Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Matí de dilluns complicat per la llevantada que complica la circulació a força punts del país. La neu talla a aquesta hora 7 carreteres i obliga a circular amb cadenes a una cinquantena més. Protecció Civil i els serveis d'emergències coordinen l'operatiu engegat les últimes hores davant del col·lapse com els viscuts a la C-16 al túnel del Cadí. Des de Protecció Civil, Sergio Delgado ha traslladat a la xarxa totes les línies de transport escolar suspeses per la neu. En total, a 7 comarques, entre les quals la Cerdanya, Osona, el Ripollès, l'Alt Urgell i també el Moianès. També ha demanat molta prudència, tot i que està convençut que al llarg del dia d'avui moltes de les complicacions a les carreteres tallades es solucionaran, així ho ha dit.
De donar un toc d'atenció perquè la nevada continua, portem moltes hores de nevada, la cota, igual que dèiem ahir vespre i de matinada, localment és baixa, a valors de 400-500 metres, ens informa el servei meteorològic, i per tant la mobilitat del dematí es pot veure complicada en determinats punts per presència de neu amb aquest caràcter local. Igualment, amb caràcter general a tot el que és la meitat nord, per tant Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, la nevada s'anirà produint al llarg del dia, per tant la mobilitat d'avui, molta precaució.
Delgado també ha demanat prestar especial atenció a rius i rieres que porten molta aigua acumulada, des de Gaià fins a Llobregat. En un altre sentit, ara fa 3 anys que l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el dia 11 de febrer com a Dia Internacional de les Dones i les Nenes de la Ciència, amb l'objectiu de promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en l'educació i la ciència. Radio L'Escala, Abel Font.
Amb motiu d'aquesta efemèrides, l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya, AMIT, ha elaborat tot un seguit de materials divulgatius per a commemorar la diada i fer prendre consciència a la societat dels dèficits que hi ha encara avui en aquest aspecte. Assumpció Vila, membre d'AMIT.
Les nenes arriben un moment a l'institut o potser en mitjan institut o ja quan acaben encara a la universitat que necessiten informació tant històrica com real com situacional de que poden fer el que vulguin. I això, dit així, doncs, queda molt bonic, però és veritat que la majoria no pensen en la ciència, en la tecnologia. Com a nenes se'ls hi va inculcant de manera directa i indirecta, de moltes maneres, doncs, que tenen uns camins més adequats per elles, més adequats a la seva manera de ser, a la manera seva de fer el seu futur, i no d'altres.
El Dia de les Dones i les Nenes a la Ciència celebren en molts indrets del país activitats d'educació i sensibilització pública, especialment en centres educatius.
En infraestructures, les obres de l'avinguda del Baixador de Valldoreix a Sant Cugat del Vallès començaran el 2020. L'EMD del territori no ha detallat, però, l'aportació que els veïns hauran de fer en les contribucions especials, tot i remarcar que la intenció és rebaixar el percentatge del finançament veïnal. Més informació des de Cugat.cat. Alba Triador.
Bon dia. L'EMD adverteix que és un projecte que pot canviar durant el procés, bé sigui per criteris tècnics o bé perquè els mateixos veïns proposin modificacions. Per ampliar la informació, també organitzaran visites guiades sobre el terreny el 12 de febrer amb els tècnics que han elaborat l'esborrany del traçat. La vocal d'Economia i Participació Ciutadana, Helena de Gollada, ha obert la porta a canviar l'aportació econòmica que han de posar els veïns en aquestes obres, que habitualment és del 80%, tot i que això no hauria de suposar cap greuge amb la resta de carrers. Escoltem-la.
Intentarem que als veïns no els hagi de costar més que si tinguessin un carrer, diguem, cometes normal de 10 metres. Llavors, per això, el que nosaltres, en el moment en què tinguem el projecte executiu, abans no ho podem fer, començarem a demanar subvencions o ajudes i mirar també aquest tema que deia legal de sense cometre un greuge comparatiu amb els veïns.
Tot plegat a partir de les conclusions i inquietuds recollides durant el procés participatiu.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
11 i 5 minuts. Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I pel que no sàpiga, avui és dilluns, dia 5 de febrer, setmana del Carnaval, setmana del Carnestolta, la setmana decisiva ja per posar-ho tot a punt, tot i que encara sempre l'últim dia, últimes hores, sempre hi ha retocs de carrosses, retocs de vestuari, retocs del que sigui, perquè sempre no s'està mai a punt, sempre hi ha algun petit detall que algú vol canviar, vol rectificar o no li sembla que ha quedat del tot bé. Segurament si li preguntem als carrossaires si ens diran això, no? Que sempre a última hora sempre hi ha algun canvi o hi ha gent que ja no, que ja ho té tot a punt. Doncs bé, setmana decisiva, cap de setmana que esperem que faci bo, que perquè si el Carnaval arriba a ser passat cap de setmana hauria sigut molt passat per aigua i hauria sigut d'aquells carnavals que es recordarien pel mal temps, perquè ja n'hem tingut d'aquestes rues que quasi no han arribat a bon port perquè s'han hagut algunes vegades alguns carrossaires allò que han decidit no sortir o alguns que han plegat a mitjan. Bé, ha passat de tot. En tota la història del Carnaval ens hem trobat que ha passat de tot. Esperem que aquest cap de setmana almenys hi hagi una treva en quant al temps i es pugui celebrar i puguin tenir un Carnaval lluit, aquest Carnaval llarg cap de setmana, acabant el dilluns que ve amb aquest dinar de germanor acompanyat de ball aquí a la sala Polivalent. Però bé, estem en setmana de Carnaval, estem en setmana de, com dèiem, que els carrossaires, tots els elements, la gent que fa el vestuari, els que fan les coreografies, tots els que ho munten, doncs estan ja a l'última setmana de tenir-ho tot a punt, esperant que sí, i que tinguem una rua de Carnaval del diumenge dia 11, molt i molt lluïda també. No, tota la festivitat que es complica, el que implica, no complica, implica tot el Carnaval, sigui d'allò més lluït i que, sobretot, amb aquestes activitats i acompanyi el temps. Molt bé, són les 11 i 8 minuts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Així us ho recordem. Molt bé, doncs comencem aquest dilluns, comencem setmana, veurem aviam com es presenta la situació meteorològicament parlant, aviam què ens diran des del temps, tant per una banda els valors amb les estacions que consultem, com també la previsió que ens porten Sergi Corral tant avui com demà. Com no, també tindrem el resum de premsa, irem fins a l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí perquè ens expliqui, per als que han anat a buscar el diari avui, que hi poden trobar l'Helena Puigdevet, Oriol Pujol i Taís Trujillo. Sants i aniversaris també formaran part, com cada dia, d'aquests primers seccions que tenim com a obrim el programa, també no acompanyat de les notícies, i també des de la xarxa L'Un per Un, amb la Montse Hidalgo, avui una entrevista en Joan Sánchez Fortuny, humanista i autor de diversos llibres. L'altre esport també hi formarà part. Avui l'Eli Jiménez ens parlarà del muixing. No saben què és, doncs, atents, perquè ho explicarà. I amb tot això arribarem, acompanyats de música, arribarem al punt de la una. Perdó, al punt de les 12. A la una hi arribarem a la segona hora. Potser hi hagin variacions, jo els hi dic, tal com és el que tindrem avui, però pot ser doncs, que hi hagi variacions en borda, i a partir d'avui ja per cada dia pot ser doncs, que a vegades, per qüestions de temps, alguna secció passi davant d'una altra. Però més o menys això és el que hi ha, no amb l'ordre que pot ser. Pot ser sí que avui seguim l'ordre, però hi ha altres dies, que ja ho saben els que ens van seguint, que no seguim l'ordre establert en el guió. Molt bé, doncs comencem aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i comencem, i com sempre, doncs, ho fem parlant del temps, perquè ens interessa saber doncs, a hores d'ara doncs, quina temperatura tenim, com està la situació en quant als termòmetres, i després també el que ens expliqui en Sergi Corral des del seu blog. Bé, si en aquests moments doncs, ens anem a les estacions meteorològiques, tant la de mar com la de terra endins. Comencem per la de terra endins. Tenim una temperatura de 8 graus amb una humitat del 92% i amb una sensació tèrmica també de 8 graus. Però si en tot això ens anem arran de mar, arran de mar de moment... Ah, sí, aquí la tenim. Carai, quina variació en quant a temperatures. Doncs, a la d'arran de mar es marca 4 graus i mig, amb una humitat, aquí es marca almenys el seu baròmetre, del 100%. Una és de 4, l'altra és de 8. Doncs, tant una banda com l'altra, ja que és una diferència bé, de quasi 4 graus. Ben no, 4 graus i mig, 8, quasi 3 i mig. Molt bé, ens anem en quant a la previsió. No havia passat mai doncs, que hi haguessin tanta diferència de ran de mar a terra, a vegades hi havia res. Potser un grau, a vegades doncs, havíem tingut que les temperatures eren iguals, però avui sí que hi ha bastanta diferència des d'una banda, des de l'estació del Club Nàutic, que ens marca aquests 4 graus, a l'estació de la Closa del Llop, que ens marca aquests 8 graus. Molt bé, ens anem ara al que ens diu en Sergi Corral. I en Sergi ens diu que avui tindrem un cel tapat tot el dia, amb núvols compactes i gruixuts. Esperem pluja de matinada i matí, quan pot ploure amb ganes. N'hi haurà una pausa entre el centre del dia, però a la nit tornarà a ploure, ambient fred i humit. El vent variable a primera hora de matinada i matí, a mig matí, entrarà el xaloc de força 2-4, que es mantindrà així la resta del dia. El mar, marejol fins al vespre, amb maró a la nit. Això per avui. Per demà dimarts, un cel tapat gairebé tot el dia, només amb alguna clariana a última hora de la nit. Plourà de matinada i ja pararà de bon matí. Al vespre i nit pot tornar a caure algun plogim. El vent entrarà tramuntana de matinada de força 5-7. Al llarg del matí s'enfortirà a migdia i la tarda bufarà forta amb força 6-8 en ratxes sobre els 80 km per hora. La mar maregassa tot el dia en tràgol de llevant i gregal de 2 metres i mig a 3 metres d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar 13 graus en 3. Doncs bé, això és el que ens diu en Sergi. En quant a la temperatura, principi dels, de sol, de calma i de bon temps i d'allò d'aquelles previsions que ens preveuen doncs, un temps tranquil, sembla que en principi no hi ha d'haver-hi, sinó que tot serà molt mogut entre pluja i tramuntana. Bé, esperem que sigui ara, que ho faci tot, que gasti totes les seves bales i que ens deixi lliure almenys el cap de setmana. Molt bé, això és el que ens deia en Sergi Corral en quant a temps. Ara és aquell moment que ens anem amb el resum de premsa que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa a Edició Matí. Si no han anat a buscar el diari, els expliquen què hi poden trobar.
De nou als diaris, de nou la premsa, allò que és protagonista aquest matí al quiosc, explicada ja les portades de la premsa i del territori, de la premsa local, recorregut ara per les principals capçaleres en matèria generalista. Thaís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem aquest repàs avui en portada del diari Ara, on les complicacions per estrenar la nova legislatura tornen a ser el principal titular d'aquest dilluns, com també de fet ho són a la resta de capçaleres.
Sí, l'Ara titula Junts per Catalunya i Esquerra Republicana encarrilen la investidura. Explica que Carles Puigdemont cita avui els diputats de la seva formació a Brussel·les i afegeix que després de la reunió d'ahir els republicans convoquen també per avui la seva permanent. La fotografia de portada de l'Ara és per a Gerard Piqué celebrant el gol de l'empat contra l'Espanyol. A peu de foto titula Piqué torna a encendre el derbi.
Cop d'ull ara el periòdico en clau de política catalana, el rotatiu encapçala la portada dient que Esquerra Republicana i Puigdemont tracten sobre una altra investidura.
I subtitula que una reunió a Brussel·les s'acaba sense acord, però amb avenços per sortir de la crisi.
La fotografia de portada del periòdico és pel col·lapse d'ahir a les carreteres de muntanya.
I a peu de foto, atrapats al Cadí. Les intenses nevades van immobilitzar durant hores centenars de vehicles a la Cerdanya i al Berguedà. El periòdico també es fa ressò d'una iniciativa aprovada pels ajuntaments de Terrassa i Bilbao per evitar els casos d'assetjament masclista. El titular diu els autobusos amb parades nocturnes per a dones demanen pas.
Tercera portada del matí, portada del Punt. Avui Puigdemont i Esquerra Republicana refan ponts de cara a la investidura. Aquest és el titular principal.
I entre els subtítols destaquen el que diu que les dues parts constaten progressos en la negociació i miren de restablir la confiança perduda arran del ple fallit de la setmana passada. La fotografia de portada del Punt avui és esportiva, empat sota la pluja, diu el titular, i la instantània retrata la lluita entre Gerard Moreno i Gerard Piqué pel control de la pilota.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista d'avui amb La Vanguardia. En clau política, el rotatiu titula que Esquerra Republicana intenta reconduir la investidura a Brussel·les.
I apunta que els republicans diuen que el diàleg ha anat bé, però insisteixen en no traspassar la llei. La Vanguardia afegeix que Carles Puigdemont reuneix avui el seu grup parlamentari a la capital belga. Fotografia de portada pel derbi d'ahir entre Barça i Espanyol.
I en temps en què hi ha temps aquí encara a La Vanguardia per un tercer titular, i en aquest cas en clau econòmica, Thaís.
Sí, diu que les immobiliàries paguen veïns per captar pisos. La falta d'habitatges a la venda a les grans capitals porta a una guerra entre agències.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs era el que ens explicaven a l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí sobre el que porta la premsa general d'avui dilluns. Tot això per aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari, hagi de passar per la llibreria, per el quiosc, per el súper o per la gasolinera per anar a buscar el diari. Hi ha gent, doncs, que, com hem explicat moltes vegades, ho fa abans d'anar a dinar, o gent que en aquest moment està a punt de sortir i fer-ho, doncs, sabran el que hi poden trobar. El temps també, com a protagonista, sobretot per el que ha caigut, pel que ha nevat i no gaire lluny d'aquí, és aquelles notícies que, doncs, com els veus, penses que quasi ens tocarà a nosaltres, doncs, que el panorama es tenyeixi de blanc. De moment encara no ha arribat, però de moment sembla, doncs, que tampoc està previst que arribi, però ja, mai se sap, perquè, doncs, el que ens pot venir... I a vegades semblen que algun mes d'aquells que diu ara potser no ha de fer tanta fred, però tots recordem el famós mes de març aquell, que sempre el tindrem al record de com van anar les coses i quina situació que vam estar patint. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, 11 i 19 minuts. Què els sembla si anem a felicitar a tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari? Els expliquem alguna notícia que passava ara fa un any, una que em passava ara fa 5, i els deixem amb el refrany o la frase del dia. comencem. Comencem per el Santoral. És el moment de girar full, perquè aquesta setmana s'ocupa un altre full. Mira, el full número 8 ja d'aquest calendari de l'Almanac del Cordill, que és el de referència d'aquest any. I avui, dilluns, Santa Àgata, Sant Felicià i Santa Alícia. Doncs moltes i moltes felicitats. Un escrit, vinga. Les llavors d'albergínia tenen un poder de germinació de fins a 5 anys. En climes temperats convé sembrar-les al febrer. En climes més freds es poden sembrar entre el març i l'abril. Se sembren en terra orgànica, protegida del clima exterior, i si pot ser, en safates de germinació de 2 a 3 llavors per forat. Els vells hortalans diuen que s'han de sembrar 2 dies abans de la lluna plena. Aclarit queda. I felicitats també en els que sigui el seu aniversari, com també el seu sant, perdó, com també els que sigui el seu aniversari. Moltes i felicitats els que feu anys un dia 5 de febrer. Heu de saber, doncs, que també fa anys Neymar, Neymar Júnior, que en fa 26, aquest jugador, doncs, que bé, aquest any se'l coneix més per les seves polèmiques que pas pot ser pels seus bons partits que pugui fer amb el Paris Saint-Germain. Doncs avui, Neymar fa 26 anys. O a l'actriu Jennifer Jason Leigh, que en fa 56, i un altre actriu, la Barbara Hershey, que en fa 70. Bé, i ens anem a fer història. Què passava ara fa un any? Què es deien els informatius? Doncs es deia que la Junta Local contra el Càncer de l'Escala s'ha afegit a les iniciatives arreu del planeta amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Tot repartint pomes, es recomanava una bona alimentació com a mesura de prevenció. Moltes persones han volgut fer aportacions econòmiques. Bé, i ara en fa 5, doncs el conflicte, que ja hem explicat algunes coses d'ara fa 5 anys, el conflicte que hi havia amb el cap de l'escala entre Eulen i la Fundació Salut Empordà per veure, finalment, qui es quedava la gestió. I la notícia ara fa 5 anys era que els alcaldes de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala demanen en un manifest que s'aturi l'adjudicació del CAP a Eulen. Bé, això és el que passava ara fa 5 anys. Aquest cas entre el qui es havia de gestionar el CAP, Eulen, Fundació Salut Empordà, i finalment Fundació Salut Empordà és la que actualment gestiona el CAP de l'Escala, com ja ho havia fet des de començaments, sobretot en aquest nou edifici on està ara. I per acabar, refrany o frase del dia. Dilluns ens la porta, dilluns, dimecres i divendres, Víctor Pàmies, des del portal Festa Festa.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Tant tens, tant vals. Si en una altra ocasió dèiem que no és més ric qui més té, sinó qui menys necessita, avui reiterem l'atenció en aquest tema de les possessions i les aparences. Tots sabem la teoria que els diners no fan la felicitat, però no deixem de somiar que ens toqui la grossa i repassem el conte de la lletera una vegada i una altra amb el que faríem amb aquella fortuna que no tenim. I també ens repetim que no hi ha millor fortuna que una bona salut, però a l'hora de la veritat tendim a prejutjar i valorar les persones no pel que són, sinó pel que tenen. Com canviarien les coses si el que realment valoréssim fossin les persones i no pas les seves possessions? Tant tens, tant vals.
El que ens ha explicat Víctor Pàmies, la frase del dia, tant tens, tant vals. I ells són Guerrilla. Només ben dit, la cançó es diu Guerrilla. Ells són Every Night. És un dels candidats a la llista. Entrar a la llista dels 7 capdavanters. Every Night, Guerrilla.
Sota la nit d'una llarga travessia hem amagat les històries que hem après.
sota la pell una terra que somia, que aquell malson s'ha acabat per sempre més. Amb el record de les batalles perdudes, clavats al cor els miratges del camí, s'han acabat els dies de les engrunes, ja ens hem alçat i farem caure el botxí. Avui farem caure el botxí. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera feroja que brava i no dorm, l'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers, serem la guerrilla del bosc més espès, el poble que canta la vella cançó i esquerda per sempre la por. Som la primavera. Som la primavera. Supervivents d'una pàtria clandestina, el monstre viu dins la nostra soledat. Fem que reneixin esperances prohibides, fem de les places llavors de dignitat. Serem llavors de dignitat. Serem l'alegria com un estandard. Serem la guerrilla que mai ha marxat. Bandera feroja que brava i no dorm. L'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers. Serem la guerrilla del bosc més espès. El poble que canta la vella cançó i esquerda per sempre la por. Som la primavera. I els ocells cantant la dolça melodia. El rei xiscla i sap que el seu tron perilla. I entre arbustos i cendres et deixaràs caçar per la guerrilla, guerrilla.
Ells són d'Argentona, es diuen Every Night, i el tema candidat a la llista és Guerrilla. 12:28 minuts i anem a fer l'un per un, més ben dit. Ens el fa la Montse Hidalgo. Avui amb l'entrevista a Joan Sánchez Fortuny. És un humanista i autor de diversos llibres sobre un dels seus reculls de pensaments, Hombre y Mujer en el Camino del Encuentro. En 5 títols autopublicats, Sánchez Fortuny, de 77 anys, es manté actiu a través del seu blog blogsfrwordpress.com. Bé, doncs escoltem l'entrevista que li fa Montse Hidalgo a Joan Sánchez Fortuny.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Humanista, polifacètic i actiu. Així és aquest home, nascut a Barcelona fa 77 anys. Ha après de la vida i no ha tingut dificultats per estudiar la maduresa, per fer esport sense que l'edat sigui una excusa i per a publicar llibres pel plaer de transmetre els seus coneixements, pensaments i reflexions. Avui obrim amb Joan Sánchez Fortuny el seu llibre Hombre y Mujer en el Camino del Encuentro. Joan Sánchez Fortuny, benvingut. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a tu, Montse, per permetre compartir aquest espai, aquest tema que penso que és primordial en quant a la subsistència emocional de l'ésser humà.
Hombre y Mujer en el Camino del Encuentro. Quantes edicions porta d'aquest llibre?
Com 3 edicions.
Anem a aquesta relació de parella. En el llibre aborda primer una mica com són els homes, com som les dones. El problema és que els homes per la seva banda i les dones per la seva banda tampoc tenen molt clar què fan en aquest món.
Jo penso que sí. Des de la nostra ignorància anirem sempre navegant, però quan la persona madura evoluciona, llavors es dona compte del perquè de les coses. M'has donat peu per plantejar el perquè. El perquè a l'home primitiu i la dona primitius, tots dos, per què tenen aquella actitud en aquell moment. I a partir d'aquest perquè és quan podem veure més clarament quin tipus de relació tenim ara i per què el tenim fins no fa gaire temps. En aquella època primitiva hi havia molta agressivitat amb el medi, érem tots més primitius. Llavors la dona va tenir que agafar la protecció d'un home per no ser agafada per tots, dit d'una forma esquemàticament. Llavors sempre ha hagut molta dependència de la dona respecte a l'home en quant a la seva integritat física. I fins no fa gaire, la relació home i dona ha vingut una mica donada per aquell home i dona primitiu. Avui dia, al no haver-hi al carrer, a l'haver-hi al carrer seguretat, una certa tranquil·litat, la dona pot ser més ella perquè no té que estar defensada per cap altra persona. I és la seva defensora. Però per què? Els podem perdre en molts raonaments, però a mi, com que m'agrada anar al perquè de les coses i primerament agafar el número 1 i no anar cap al número 100, el número 1 és perquè la dona avui dia és el que és. Primerament, perquè té seguretat al carrer, que és el que no tenia abans. I a partir d'aquí es podem desenvolupar, es podem perdre, podem anar racionalitzant del número 1 fins al número 100, com hem dit abans.
Doncs els moviments de dones reclamant més llibertat i menys agressions estan una altra vegada d'actualitat. Sembla que hem tornat una mica a fer passos enrere.
Sí, però no. Vull dir, aviam, l'home s'ha cregut el gegant d'un altre temps. L'home, temps enrere, crec que era un gegant. Per què? Perquè tenia la força física i la dona li feia creure moltes vegades que aquest home valia més del que realment és. Per tant, l'home ha viscut fins no fa gaire com amb una falsa seguretat. Soc l'home, soc el que domino el món, el seu món. Però, clar, amb aquell home més primitiu, sempre la dona qui li el recolzava. Amb aquest llibre diu que l'home té la força física, la dona té la força interior. I aquí és on ja comencem a veure el plantejament diferent. L'home es considerava fort perquè tenia la força física i perquè es veia moltes, sempre recolzat per la seva dona. Quan l'home d'avui dia comença a perdre la dona per separació, etc., llavors quan l'home comença a cobrar consciència que aquesta força física que tenia abans avui dia no li val per conviure ni per la supervivència emocional. És quan l'home comença a veure que era un gegant, però és possiblement amb els peus de fang.
En això de les relacions de parella, amb l'amor no hi ha suficient? Què més necessitem perquè una parella es consolidi, funcioni, es desenvolupi, etcètera, etcètera?
Has dit una cosa. L'amor sense comprensió cap a on va? Per tant, podem dir, sí, és una parella que està molt enamorats, però si no es comprenen, possiblement aquest amor té un termini a no massa temps. Per tant, la comprensió és la mare de la nostra evolució. Per tant, no parlem tant d'amor com moltes vegades parlem. És que jo amo, 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 sí, però aquest amor, si no es tradueix en una comprensió, amb una tolerància, amb una demostració dels sentiments, és com tirar llavor sobre un camp de pedres. Per tant, no magnifiquem tant la paraula amor, però sí, intentem magnificar la nostra relació cap a l'altra persona. I permet que també, d'alguna manera, donem resposta. Quines recomanacions podríem fer en la relació de parella? És curiós, però quan entren dintre de la persona, veus que te va sortint com una sèrie de material. Entres dintre de l'ésser humà i dius, i comences a trobar el perquè de les coses. Llavors, la nova relació de parella, que és molt important, aquest llibre fa més bé com un treball cap a les noves parelles que es puguin formar, no? I diu com unes 5 recomanacions amb la nova, amb la parella o amb la nova parella. Primerament, atendre prioritats. Perquè a mi em pot donar molt plaer oferir-te un abric de pell, però tu en aquell moment aquesta cosa tu no et fa res, perquè necessites, la teva prioritat emocional és una altra. Per tant, amb aquesta relació de parella, perquè sigui més fluida, més rica en valors, primerament atendre les teves prioritats. Què necessites tu més que el que jo vull donar-te a tu? És molt important. En una bona relació de parella és molt important acceptar les disculpes de l'altre. Quan un se n'equivoca, dic, ho sento, m'he equivocat. I l'altre, acceptar aquestes disculpes, però sempre, 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 sense que l'altre se senti humiliat. És un fet diferenciat. No hi ha únicament acceptar les teves disculpes, sinó que quan jo te les dono, tu te trobis bé dintre de tu, que no et trobis humiliada.
Portem dues. Seguim. La tercera.
La bona comunicació. Parlem, però ens escoltem. Es diu que la paraula s'ubica ideal perquè les persones s'entenguin. Jo dic que la paraula, amb el que estem veient amb la societat, és el vehicle ideal per crear confrontacions. ¿Por qué? Porque oímos, no escuchamos. Perquè el que tu estàs parlant, jo estic pensant en una altra cosa. Per tant, per aquesta bona relació té que haver una bona comunicació. Des del sentiment, perquè el raciocini se n'equivoca molt, el sentiment no se n'equivoca mai, encara que ho pugui estar equivocat a nivell de sentiment. La bona comunicació és també, doncs, la sinceritat, escoltar i voler interioritzar la paraula de l'altre, intentar, a través d'aquesta bona comunicació, des de la sinceritat, des de la honestitat, des dels valors. El diàleg no és parlar, és la capacitat d'escoltar, és quan a partir d'aquí el diàleg és fructífer i és positiu. S'obren dos mons, del que parla i del que està escoltant. I l'altre és la susceptibilitat. A vegades, bueno, és una paraula que igualment es pronuncia poc, però per què si te dic en un moment donat una paraula pot respondre malament i en un altre moment, com tu et trobis, emocionalment aquesta paraula la trobes bé o malament. Vull dir, ja no és tant el que l'altre diu, sinó tu emocionalment com estàs de receptiva en aquell moment. Aquesta susceptibilitat, que té més caràcters negatius que positius, en lloc de dir i què intento entendre el que diu l'altre, per la meva susceptibilitat ja en revelo, per tant, en rebutjo. Per tant, la susceptibilitat, hi hem d'anar molt en compte, que és que no és que l'altre et vulgui ofendre, tu te sents ofès per un problema teu.
I portar aquest radar. I la darrera?
Ah, sí, l'última és l'avorriment, perquè l'avorriment hem d'intentar que, bueno, quan arriba aquest moment, pues, estímuls, fer coses diferents, fer coses noves, perquè aquesta parella que ja porta un temps, segurament anys, com aquestes parelles que porten tota la vida, no?, que a vegades diuen, no, sembla que estan avorrits. No, és el seu comportament actual a través de tota una vida.
Doncs arribat a aquest punt, li demanarem al Joan Sánchez Fortun que ens esculli un fragment del llibre i que el comparteixi amb nosaltres.
Calidad del tiempo transcurrido. Desde el inicio, la pareja necesita consumir etapas con prudencia, sinceridad y muy especialmente desde la responsabilidad para un mutuo y mejor conocimiento de la conversación profunda, con sentido y deseos de compartir e integrar, pueden surgir los lazos que unen antes que separan. Despertar los vínculos afectivos en una dimensión superior ayudará a consolidar el presente para que tenga futuro, a borrar la sombra de la duda que tanto dolor y separación produce. Amb una nova relació no justifiquem tant, és que portem poc temps, que és el còmode, és una forma de donar resposta a les nostres incapacitats, una forma inconscient, possiblement. Però si es podem plantejament, aquest temps, 4 dies o una setmana, quina retransmissió de sentiments, d'expressar-te, d'obrir-te cap a l'altre, això és el que realment és el temps transcorrit, però no de rellotge, sinó de sentiment.
Hombre y mujer en el camino del encuentro. Aquest és el llibre del Joan Sánchez Fortún. Moltes gràcies.
A tu, Montse, per permetre compartir aquest espai amb tu i els teus molts oients. Gràcies, Montse, de veritat.
Un per un.
Doncs era en Joan Sánchez Fortuny, l'humanista i autor de diversos llibres, i també un home que es manté actiu, tot i que 77 anys és d'admirar dels que les xarxes socials i amb el que te dona internet doncs, pugui tenir la seva, el seu lloc, el seu racó en aquest blog, amb aquest blog JSFR, que són les seves inicials, wordpress.com. I anem amb un dels altres candidats. Ells són els Sense Sal. I la cançó Travessarem muntanyes, també candidat a entrar a la llista. Són el Sense Sal, aquest grup de folk pop català, amb aquest tema, aquest Travessarem muntanyes, un dels candidats a entrar a la llista, juntament amb els ebrinais que hem escoltat abans, amb el Guerrilla, dels, aquests candidats que poden votar a partir d'avui a través de la nostra pàgina web, l'enllaç per entrar a votar a la llista dels set capdavanters. Després ja escoltarem temes que estan ja a la llista, així com també, com no, sempre el número 1 hi serà present. Alguns han pujat molt de pressa, altres els costa més, però mica en mica els van fent camí per arribar al número 1. Molt bé, són les 11:44 minuts, el doctor Productes, anem a la seva consulta. Avui ens parla de llimones.
Continguts en xarxa.
Senyores i senyors que ens escolteu, sigueu molt benvinguts a la consulta del doctor Productes. Des d'aquests instants posem els peus a la consulta de Jordi Jaques, doctor Productes, per a aquestes emissores que connecten amb aquest contingut en xarxa. Avui, a la recepta, hi trobem un bon grapat de llimones. Jordi Jaques, molt benvingut.
Hola, molt bones. Més que receptes avui, avui parlarem de cosa sana, eh? Em sembla que tirarem més per veure què es pot fer amb aquest producte, que em sembla que ens dona molt de sí.
Molt present, per cert, a la cuina catalana des de temps immemorial.
Jo crec que ens passaria una mica com la tomata, eh? És d'aquells productes que no ens en donem compte, però el tenim ficat a molts i molts i molts plats.
El llimoner, o la llimera, amb nom científic Citrus limonum, és un arbre fruiter perenne de la família de les rutàcies i del gènere cítric, més que conegut pel seu fruit, la llimona, una fruita comestible de sabor àcid i extremadament fragant, que s'usa principalment en l'alimentació. El llimoner té una fusta amb crosta llisa i fusta dura, groguenca i molt apreciada per treballs d'ebenisteria. Botànicament és una espècie híbrida. Híbrida entre el Citrus medica i el Citrus aurantium, encara que altres autors creuen que és el resultat de diversos retroencreuaments entre Citrus medica i Citrus aurantifolia. Amb aquesta cita científica som una mica més savis, però no sé si en farem gaire d'aquesta informació. A mi el que m'agradaria és començar a estirar fils amb en Jordi.
Poca la retenim, aquesta informació. Aquesta informació són aquelles informacions que dius, bueno, pot ser que m'ho van dir algun dia.
Algun dia, sí, ja me sona. Aquest nom l'he sentit
algun
cop. El cas,
mira, de la llimona en trobarem, en podríem fer tres grans parts. Vale? Primer, lo sana i lo bona i lo beneficiosa que és per la seva quantitat de vitamina C que té. I lo primer que hem de fer, i això ja ha de ser un costum absolutament de tots els humans que d'alguna manera volem o ens toca ja començar-nos a cuidar, és cada matí quan ens aixequem agafar mitja llimona, però exprimir-la així a lo bruto dins d'un got, amb una mà, afegir-hi una miqueta d'aigua. Diuen que si l'aigua és una miqueta templada, doncs el cos encara l'accepta millor, però en dejú, lo primer, cada matí, aquest gotet de llimona ens anirà la mar de bé.
Aquesta acidesa sembla que...
Al contrari. L'acidès, normalment, no per excés, sinó per defecte. Vale? I el fet de tenir-hi més àcid, el que fa és ens compensa més l'acidès. O sigui, beure'ns aquest got d'aigua amb llimona, el més probable és que ens acabi traient l'acidès.
I fas aquell brrrr de bon matí.
Sí, això amb aigua i templadet i tal, i cap a dins, i com que al matí, al final, quantes més coses ens posin per despertar-nos millor. I aquesta és una. Serveix molt bé també per la gent que vol deixar de beure cafè o que vol beure consumir menys cafè.
Per tant, la podem presentar, primera recomanació, la llimona com una alternativa al cafè? Aquella gent que diu, no, és que jo no acabo d'engegar mai el dia sense un cafè.
Hi ha qui diu que sí, vale? I és més, a mi m'ha funcionat, però també entenc que l'addicció al cafè, i sobretot l'addicció al cafè matinal, és bastant forta, vale? Però, i ara no farem aquí un d'allò contra cafè, perquè al final el cafè també és un gran producte i un producte molt sa, però no a tothom li senta igual, i llavors una bona solució pot ser aquesta. Més enllà d'això, ens ajudarà a moltes altres coses, i és una medicina excel·lent, la llimona, des de curar-nos un mal de coll.
Això, llistat de propietats curatives que pot aportar-nos la llimona.
Curar-nos un mal de coll, per millorar la circulació sanguínia, per prevenir les pedres als ronyons, per descomptat, destaca amb un gran contingut de vitamina C i grans, i també per moltes quantitats d'antioxidants.
Per tant, no ens pot passar res de mal avui parlant de la llimona, una fruita que s'ha d'acollir al seu punt de maduració.
Sí, això sí.
És a dir, si l'encertem, llavors no ens queixarem tant de la seva acidesa o del seu agro.
Correcte.
No?
El ser un producte que ens aguanta molt a la nevera, això per una banda és interessant, o la nevera o amb un rebós a una temperatura una miqueta correcta, això és la part bona. La part dolenta és que moltes vegades doncs es recullen, o normalment es recullen verdes, i llavors aquí ni tenim totes les vitamines que ens interessa d'aquell producte, ni tenim tot l'aroma que ens interessa d'aquell producte. Tinguent en compte que per mi la llimona és aroma i acidès, vale? Sobretot aroma, sí que és molt interessant collir-la en el seu punt just. Si tenim la sort de tenir un llimoner és un dels arbres més agraïts que hi ha, poc, molt sofert. El pots tenir des d'un test, si tenim un jardinet, doncs amb un racó al jardí. És un arbre que pocs cuidados necessita, poca aigua necessita, i a l'hora de agafar aquella llimona allò fresqueta i en el punt madur, doncs és una peça molt, molt agraïda.
Un dubte, Jordi, jo que no en soc gaire d'aquests menesters, i com ho sabem quan una llimona és prou madura? Quin aspecte té? O què hem d'esperar que passi per dir ara és el moment de la seva maduració?
Jo crec que
justa.
Més que saber quan una llimona està madura, el que sí que sabem és quan una llimona està verda.
Pel color, sí.
Pel color, aquell poro tancat, aquella pell més fina, que ens quedi una miqueta rugosa, vale? Que s'hagi fet una miqueta gran. Si tenim el llimoner i el anem controlant, doncs d'alguna manera també sabrem el temps que porta ja aquella llimona feta i refeta. Però sobretot aquelles llimones que són tan finetes, tan terces, tan duretes, aquestes encara estan verdes. Llavors, quan més obert està, més ha obert el seu poro, més al punt està.
Vinga, doncs, dèiem que hi ha una riquesa extraordinària d'aplicacions de la llimona a la cuina catalana. La primera, el suc, rebaixat amb una mica d'aigua, de bon matí. Però la llimona també és un complement fantàstic de mil i un combinats.
Correcte. Sobretot, i aquí si ens centrem en el combinat de moda, que seria el gin tònic, ens trobaríem altres, qualsevol combinat amb licors blancs, doncs en això, en aquest cas, ens aniria molt bé. I el que volem és posar-li llimona, sobretot, el disbarat aquell, que va haver-hi una època que es feia, que espero que ja no hi hagi ningú que el faci, i si hi ha algú que ho faci que s'ofengui, és aquello del suc de llimona en un combinat. Vale? Uh-huh. A menys que facis un combinat molt pensat, vale? Com un margarita o alguna coseta així. Però vull dir, la llimona, nosaltres volem la pell, per tant, nosaltres volem l'aroma, per tant, necessitem la pell. Vale? Allò tallem, esqueixem, la resseguim la pell per fora de la llimona, i l'apretem dintre del got amb el gel i veureu que el que ens donarà pràcticament serà aroma, que és realment el que volem. No volem que ens aporti acidès, el que volem és que ens aporti aroma en aquella combinació de la tònica amb aquella ginebra o amb aquell vodka o amb aquell licor blanc que realment, o fins i tot marrons, que decidim combinar-ho. En aquest cas, ens trobaríem igual com en molts plats de la cuina catalana, com ens podem trobar en un guisat de caça, tirar-li una pell de llimona li va molt bé, fins i tot com ens podem trobar amb una crema, una crema catalana, la pell de llimona. Ens trobaríem en molts plats, en cas el que més volem és ben bé fer-ne donar-li l'aroma de la pell. Per altra banda, el suc el podem fer servir per moltes coses, podem fer un refresc, barregem una miqueta de fulles de menta, una miqueta de mel, allò si ho volem fer una miqueta més sa, si volem fer una cosa molt sana i no tirar de sucres, doncs amb una miqueta d'estèvia ho barregem, ho fiquem a la nevera i tindrem un refresc de cares a l'estiu, molt, molt, molt refrescant, molt agraït i molt, molt sa alhora.
Escolta'm, i ens has posat a la llista de receptes d'avui un panatxer també.
Sí.
És a dir, el suc de llimona, es pot fer un panatxer amb suc de llimona natural?
Sí, farem un panatxer, vale? I aquí faré un aperitiu, vermut, un còctel, el nom
digue-li
que vulguis.
Com vulguis.
Vale? Que en diguem el cappuccino panatxer. Vale? I és molt senzill, vale? Us l'explicaré. I així, si voleu, ja passem al tema de les receptes, perquè avui tenim xitxa.
Doncs posem-hi, vull conèixer aquest cappuccino panatxer. Mira, el nom ja és...
Començarem pel cappuccino panatxer, llavors repassarem algunes receptes que en el qual la llimona hi guanya molt de protagonisme, llavors te'n faré dos o tres més, vale? Per tenir-ho una miqueta... Bueno, per donar-li... Perquè quedi en el seu punt correcte la presència de la llimona. El cappuccino panatxer, en aquest cas és molt senzill. Bàsicament el que farem serà fer una espuma de llimona. Una espuma de llimona, sifon, n'hem parlat moltes vegades. I en aquest cas el que farem serà fer suc de llimona i aproximadament uns 20 centilitros i el resto fins a un litro amb aigua. I ficarem un toc de sucre. I agafarem unes fulles de gelatina i ho gelificarem, vale? 4 fulles de gelatina i que tot això ens quedi ben gelificat. Ficarem a dintre el sifon, càrrega de sifon, i tindrem una espumeta de llimona. Tan senzill, doncs, com agafar una copeta, en aquest cas la combinació la farem amb la cervesa Inèdit, ficarem, pues, una miqueta més de la meitat de cervesa Inèdit, l'espumeta aquesta de llimona per sobre, i al final un toc de pebre, pebre i llimona, queden de cine, una combinació que és molt bona, eh? El pebre amb tots els àcids li van molt bé perquè t'obre molt la papila gustativa i t'entren molt bé els aromes. I això ens ho veurem com si fos un cappuccino, eh? Ens irem trobant l'espumeta dalt, d'alguna manera, i ens irem beguent la cervesa, i és un còctel de benvinguda, espumeta, amb el toc aquest del pebre que li queda fantàstic.
Fantàstic.
Recurs senzill. Fàcil i pràctic.
Quin aperitiu que hem fet. Tenim la jornada oberta amb això.
L'espometa aquesta la tenim a la nevera, que no se'ns fa malbé, perquè no hi ha cap element que se'ns faci
I
malbé.
I la podem anar guardant
I
una colla de dies.
I podem ficar-ho amb un iogurt, ho podem ficar-ho amb una amanida, ho podem ficar-ho a molts de llocs.
Mm-hmm. Però si ens n'anéssim a plats importants, a plats centrals, escolta'm, el pollastre amb llimona s'ha vist tota la vida a la cuina d'aquesta terra.
Un pollastre amb llimona jo crec que és un plat molt agraït, i si volem guisar una miqueta més, i fins i tot si volem ser generosos, fem sucs de llimona, tinguem llimona en quantitat, posarem a rostir el pollastre, tindrem una miqueta de caldo, barrejarem aquest caldo i la llimona, vale? Però quan posem a rostir el pollastre, agafem i totes aquestes llimones que hem exprimit, vale? Doncs tot el restant li tirem per allà, una mica de llaurer, una mica de pebre, 4 granets d'all, i que vagi rostint. I mica en mica hi fiquem una miqueta de vi blanc, una mica, que ens flambegi una miqueta, i agafem i anem tirant aquest suc de llimona amb aquest caldo i que es vagi mullant. Que vagi mullant, mica en mica, que vagi mullant. Quan més o menys tinguem el pollastre cuitet i hem anat tirant aquest caldo amb llimona i caldo i llimona per sobre, doncs ho fiquem una miqueta al foc, li fem una miqueta de xup-xup, si volem lligar-ho, doncs fantàstic.
Mm-hmm. La llimona aplicada a la tradició, però... m'imagino molt el peix.
Sí, mira, en peix ens ho trobarem en moltes, moltes receptes. Fixeu-vos bé els marinats, aquell típic salmó marinat o que tenim barats i volem marinar uns barats, doncs la llimona li va molt bé. En el ceviche, és un dels ingredients importants.
Ara sortim a cuines més exòtiques. El ceviche, això ve de Sud-amèrica.
Això ve del Perú. Perú. El ceviche, és veritat que es fa... Bueno, Perú, Mèxic, tota aquella zona es fa. És veritat que es fa més amb llima, però da igual. Portem-nos una aquí a casa i apliquem aquestes idees. Allà ho fan amb llima, tenen més llimes, és normal, però podríem fer tranquil·lament un ceviche de corball, de qualsevol peix, un llobarro, qualsevol peix una miqueta allò amb una carn una miqueta dura, doncs agafaríem i exprimiríem llimona allà a punta pala en aquest peix i allò sense por, eh?
Què vol dir llimona a punta pala?
Agafem les llimones directament, tallem per la meitat, tenim aquest peix tallat, podem fer deuets, a tires, un tros una miqueta gran, no excessiu, vale? Això amb un bol, i anem exprimint aquestes llimones. Sal, pebre, podem tirar unes verduretes, vale? Ho barregem ben barrejat. Aquí sí que ha de ser una miqueta sense por. I res, poc rato, només de 2-3 minutets, perquè si no el cremaríem. I ho fiquem en un colador. Vale? En aquest, el peix ja el tindrem a punt, llavors hi podem tirar el cilantro, el plat de moro, vale? S'hi poden tirar molts ingredients que li van molt i molt bé, fins i tot, jo què sé, uns deuets d'advocat, m'entens? Li quedaran també un toc xulo. I llavors, aquella aigüeta que ens ha deixat anar, aquella aigüeta que és tant l'aigüeta que deixen el peix com el suc de llimona que hem fet, que això és el que en diuen la leche de tigre, vale? La barregem ben barrejada i fiquem al final de tot en el plat i ja tenim un ceviche. Ceviche molt catalanitzat, molt d'aquí, però molt fàcil, i molt pràctic.
Vinga.
En qualsevol marinat, agafem una mica de salmó, vale? El tallem a làmines, tenim unes verduretes, preparem una vinagreta, que hi hagi una mica de mostassa, oli, sal, vinagre, llimona, vale? Generós de llimona, i en aquestes làmines hi fiquem la verdureta i anem tirant per sobre d'aquest salmó. Ens quedarà un salmó marinat fantàstic. Això ho podem guardar, nevera, quan ens interessa treure-ho, ens dona més vida en un peix, ens dona una mica... Hem comprat un salmó gran per fer una altra cosa i volem aprofitar aquestes puntes, doncs, fantàstic.
Això, el concepte de marinats, el concepte de vinagreta, la llimona hi pot fer un paper fonamental amb una vinagreta de cítrics, per exemple.
Mira, ara us explicaré una recepta que m'encanta, és una recepta molt senzilla i que molts amics meus, quan tenen peix, sobretot quan tenen escrita, a l'escrita li va molt i molt bé, vale? És una vinagreta molt senzilla, és una vinagreta calenta, una vinagreta calenta, fixa't bé. I és suc de llimona, sí, vale? Oli d'oliva, un toc de nata i mostassa a l'antiga amb gra, vale? I tu dius, hosti, això, calent, vale?
Doncs com barreja,
sí, això ho puges de temperatura i veureu que us queda ben tallat, ben tallat, ben tallat, tot ben separat, vale? Que fins i tot visualment té una vista desagradable, eh? Però un cop li has donat la temperatura, ho montes amb una varilla, ho montes ben muntadet, ja queda mig lligadet, no del tot, i ho tires per sobre de l'escrita. Quina és la gràcia d'aquesta vinagreta? Que l'escrita, en la seva, amb aquesta forma que té, no? Aquest peix, l'escrita que l'has marcat a la planxa, eh? I és la vinagreta que la banyaràs per sobre. En aquesta forma que té, doncs, empapa tota aquesta vinagreta i et queden els granets de mostassa per allà. I és una combinació que li queda la mar de bé. Tothom que li dic que ho faci, és una cosa ben senzilla, i la gent, bueno, té un èxit brillant.
Que bé, que bé. I una mica d'ascendència francesa també. Algun peix a la menier?
Vinga, farem un peix a la menier, així és molt ràpid. Eh?
Quin peix
és,
recomanes?
Això és un plat que fem a casa que ens agrada molt. Jo sóc un fanàtic de les menies, ¿vale? El llengua de la menier per mi és una meravella, o qualsevol pelàgic de la menier. Llavors fem un turbó, nosaltres, a la menier, amb una parmentier, amb un puré de patata, així és més afrancesat, i amb un aire de menier. Què és una menier? Una menier no és res més que suc de llimona, caldo de peix...